Ja fa uns quants dies que des d'aquí, des de tot un poble, us fem conèixer la notícia de la trobada de les restes d'una vila romana a les obres que s'estan duent a terme a l'entorn de la futura estació de l'AVE. Fa avui just un mes s'anunciava que no es conservaria les estructures de la vila romana trobades a la nova estació i que la vila es recrearia en una maqueta que podria exposar-se en un futur prop de la Sagrera. Els arqueòlegs consideraven que els treballs podien prosseguir i que no seria necessari la conservació del jaciment i que l'únic que es conservaria definitivament de la troballa seria un mosaic datat del segle IV. El mateix regidor de Cultura, Jaume Siurana, desmentia la rumorologia que deia que el govern municipal intentava amagar aquestes restes. Inclús el PSC i Esquerra Republicana acusaven també el govern municipal d'actuar amb poca transparència en la gestió de les restes. Defensaven que havien trobat a faltar els informes que avalin la continuïtat de les obres i consideren que s'ha actuat amb massa pressa. Paral·lelament a les declaracions de Partit Socialista de Catalunya i Esquerra Republicana, els veïns han reclamat que les restes de la vila termal romana d'uns 1.100 metres quadrats es quedin al barri i han demanat també més transparència per part del govern municipal a la gestió de la troballa. A final del mes passat es començava a retirar el mosaic de restes trobades per restaurar-lo. Aquest serà probablement l'únic element que es preservi de la vila romana, un fet que ha acabat d'aixecar la polèmica. Si més no, es continuarà excavant tant per la part nord com per la part sud i es catalogaran les restes que es vagin descobrint. El mosaic d'uns 50 metres quadrats aproximadament s'exposarà en algun punt del barri de la Sagrera. No crec que una troballa del segle IV a Barcelona sigui una banalitat. El militant d'Esquerra Jordi Portabella copsava molt bé la meva opinió sobre el tema en unes declaracions. Nosaltres entenem que el traçat d'alta velocitat és important, però no entenem que es pugui banalitzar o es puguin menys tenir unes troballes arqueològiques que poden aportar molt al conjunt de la ciutat, però també a nivell turístic.
Doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és Tot un Poble. Qui us parla i acompanya, Patricia Soler i Jordi García.
Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia Tot un Poble.
Doncs com ja sabeu, Tot un Poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. I comencem parlant que aquesta tarda es convoca una reunió a la plaça per tractar el tema de la sanitat.
Els veïns de la Trinitat Vella mantenen les seves propostes en contra de les retallades en sanitat. Per avui, a les 6 de la tarda, s'ha convocat una assemblea a la plaça de la Trinitat en què els veïns tindran la paraula. El que es vol és aconseguir recuperar el servei d'urgències al CAP de Via Barcino, les 24 hores del dia. Fa un mes que el centre sanitari no compta amb aquest servei.
Doncs estarem atents a aquesta trobada de veïns que realitzarà la plaça de la Trinitat per veure què és el que ens depara en un futur, si el CAP Via Barcino podrà finalment obrir de nit o haurà de mantenir l'horari que té ara. Parlem novament de la vila romana de la Sagrera, que ha perdut la seva vida mil·lenària als peus de l'AVE.
Aquesta és la crònica d'una mort, encara calenta i per entregues, realment anunciada des de fa més d'un mes. Pels responsables polítics del Patrimoni Cultural de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona i també per arqueòlegs i acadèmics experts del món antic. Si bé en el cas d'algun d'aquests, amb més resignació que convicció. L'avançat decés, no obstant, no és per això menys dolorós per a nombrosos veïns d'uns barris que ara saben que tenen molta història sota els peus i que lamenten que només se'n conservi una petita part. I no in situ, mentre que la resta quedi als llibres o al món virtual. L'extensa vila romana descoberta durant les obres de l'AVE a la Sagrera, al costat del pont del Treball Digne, es va reduir ahir de forma notable. Personal de les excavacions va enderrocar murs de la zona termal del sud, mentre que el formigó del vial d'accés a l'estació va acabar de tapar el sector del nord.
En poques hores, la vida mil·lenària, tot i que enterrada durant molts segles, de la que va ser una senyora vila, segons la gràfica descripció d'Isabel Rodà, que és directora de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica amb seu a Tarragona, va canviar el seu perfil i va perdre contingut. Les excavacions, no obstant, segueixen segons les previsions. Van informar fonts de l'Ajuntament que les dirigeix a través del Museu d'Història de Barcelona, més conegut com a MUBA. Doncs van afegir que els treballs duraran encara un temps, especialment a l'extrem sud. Aquí s'hi actuarà ara en un nivell inferior un cop eliminades les parts més modernes i superficials.
Una setmana després que una excavadora de doble pala enderroqués i esplanés el que quedava de la zona nord del jaciment, coberta ja de ciment, diversos treballadors van demolir ahir, en aquest cas de forma manual i amb martells pneumàtics, part del recinte termal del sud. Aquesta tasca de desmuntatge, segons el llenguatge dels tècnics, forma part del procés d'extracció dels elements de valor i de la posterior documentació del conjunt i permetrà seguir les excavacions a més profunditat. Després, és clar, de la desaparició definitiva de les estructures vistes fins ara. Els responsables del patrimoni històric, tant de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que té l'última paraula en la preservació de qualsevol jaciment, com de l'Ajuntament i del MUVA, van decidir al setembre que el conjunt arqueològic no es conservaria a la Sagrera perquè té valor documental però no patrimonial.
Doncs dos mesos després d'iniciar-se el juliol les excavacions, tot i que sense informar-ne públicament fins que aquest diari va revelar els treballs a principis de setembre i quan fins i tot ja s'havia autoritzat que les obres del vial avancessin un altre tram i cobrissin el nord de la vila, l'administració va explicar que els 110 metres quadrats del recinte es taparien. Els arqueòlegs han completat l'extracció per part de l'únic mosaic descobert a la vila i l'han traslladat a les instal·lacions del MUVA que té a la zona franca perquè sigui restaurat. Igualment s'han portat fins allà restes de ceràmica i diferents objectes metàl·lics que han permès establir una primera cronologia de la vila segons la qual va ser utilitzada com a mínim del segle I al V.
Els experts han destacat que el mosaic és discontinu, ja que està trencat en diversos fragments a causa de l'acció d'arades i altres eines agrícoles que en els últims segles van treballar la terra que la cobria. El paviment ornamental recuperat fa 30 metres quadrats i podria arribar fins als 50 sota el talús del pont del treball digne que ara el cobreix. D'aquí uns 6 mesos, quan s'enderroqui aquest pont per l'avanç de les obres de la macroestació, es podrà excavar la zona on es produeix la possible continuació. La responsable de restauració al Servei d'Arqueologia del MUVA, Montserrat Pugès, va dir el dia que es va iniciar el trasllat del museu que la vila podria ser molt més gran i que potser té més paviments. La rehabilitació de la part descoberta durarà 4 mesos. En el futur, el mosaic tornarà a la Sagrera, segons demanen els veïns, i segons va avançar el tinent d'alcalde de Cultura, Jaume Ciurana, tot i que el lloc encara s'ha de decidir.
Molt bé, doncs continuem amb d'altres informacions que tenen a veure ara amb el que és el barri de la Trinitat Vella i amb el que és el barri de Trinitat Nova, els dos barris colindants que pertanyen doncs, a districtes diferents, però de les quals doncs, us volem informar que han cremat 21 cotxes en un solar de la Trinitat Nova. Doncs va ser precisament aquest dijous a la matinada que van cremar 21 cotxes en un solar del carrer Fanals, al barri de la Trinitat Nova. L'incendi va tenir lloc a quarts de dues de la matinada en una zona que els veïns utilitzen habitualment d'aparcament. Doncs els bombers van enviar 3 dotacions per sufocar el foc, del qual encara no se saben les causes.
La portaveu del PSC a l'Ajuntament i exregidora de Seguretat, Assumpta Escarp, va instar el govern de Trias a fer una reflexió profunda arran d'aquest incident i va alertar que tant la Trinitat Nova com la Trinitat Vella no poden caure en l'oblit. Escarp va aprofitar per apressar Trias perquè faci la nova presó de la zona franca, clau per actuar al barri de la Trinitat Vella.
Doncs sí, intentarem estar al corrent d'aquesta notícia també a mesura doncs, que ens vagin arribant informacions al respecte. I ara ens anem cap a un altre barri desconegut, possiblement, per molta gent de les que viu a Sant Andreu. Estem parlant del barri de Congrés Indians, una de les puntes, una de les artèries del que és el districte, i parlem ara de les aturades de les reformes del canòdrom. L'antic canòdrom està buit després de la reforma que es va fer a la instal·lació per transformar-se en un centre d'art. Els veïns es queixen perquè creuen que s'està deteriorant i que no és ni una sala d'exposicions ni un equipament per al barri.
Acabada la primera fase de la reforma, el Canòdrom, el nou centre d'art de Barcelona, va acollir l'abril del 2010 la primera i de moment única exposició. Des de llavors, les portes d'aquest edifici de Bonet i Castellana han restat tancades. El Canòdrom havia de substituir el centre d'art Santa Mònica, però tot sembla indicar que aquest trasllat trigarà a arribar.
Doncs 4,5 milions d'euros sense incloure el mobiliari i les instal·lacions museogràfiques, això és el que ha costat fins ara la reforma de l'edifici de l'antic canòdrom. Però des de fa mesos el nou centre d'art contemporani està buit i silenciós i no hi ha res que indiqui que s'hi continua treballant. De fet, el Departament de Cultura ha confirmat que no s'inaugurarà aquesta tardor tal com era previst. Els veïns es pregunten què passarà amb l'edifici gairebé sense estrenar i castigat ja per algun acte incívic.
Les entitats de la zona ho tenen clar, a l'edifici s'hi podrien fer alguns dels equipaments pendents, com el centre cívic. De fet, aquesta és l'altra preocupació d'aquests veïns, saber què passarà amb el pla d'equipaments que les 35 entitats del Congrés i els Indians van pactar amb el govern municipal anterior.
Altres dels equipaments demandats són una escola bressol, una residència per a gent gran i centre de dia i una residència per a disminuïts psíquics. També es va acordar construir una zona esportiva en aquest solar de propietat privada que al mateix temps donaria servei als veïns de la Sagrera. Tot això, però, queda a l'aire fins que no s'aprovi el programa d'actuació municipal, el que més conegut com a PAM, del que correspon a aquest mandat. I ara parlem de les sardanes. Doncs ens agrada doncs, poder fer abans un avançament d'algunes de les activitats que podreu gaudir aquest cap de setmana. I és que ja és aquí el 43è aplec de la sardana de les Roquetes.
El gran aplec de tardor de Barcelona torna un any més amb la participació de quatre de les millors cobles de Catalunya, la principal del Llobregat, Sant Jordi, els Montgrins i la principal de la Bisbal. Tot i que aquest any no hi haurà el tradicional concert de la nit, la Diada ofereix prou al·licients, entre els quals destaca l'homenatge al compositor i primer tenor de la cobla Sant Jordi, Enric Ortí. I no hi faltarà tampoc un rècord per als compositors recentment desapareguts, Josep Prenafeta, Miquel Tudela i Martirià Font, al Parc de la Guineu del compositor amarenc Pere Fontàs, interpretada per les quatre cobles, serà la tradicional sardana del Fanalet.
A més, hi haurà sortejos, servei de bar i entrepans i el dinar de plec que val 15 euros, després del qual a un quart de 4 de la tarda podreu degustar un concert d'esbarjo amb la banda simfònica Roquetes Nou Barris. Acabada la 11a sardana de la tarda, una bossa de guineuetes amb un gotet de moscat us farà la ballada una mica més dolça. I abans d'acabar aquestes primeres notícies del dia, parlem dels patis oberts a Sant Andreu.
Doncs sí, s'ofereixen patis oberts al barri de Sant Andreu i és un espai obert per als infants, els joves i les famílies doncs, durant el curs del 2011-2012. Algunes de les escoles que l'oferten són l'escola Pompeu Fabra, que es troba al carrer Olesa número 19, i el seu horari d'hivern és dels dissabtes, de 10 a 2 i de 4 a 6. També l'escola Baró de Viver, al carrer Tucumán número 1, i també ens ofereix aquest servei de patis oberts els dissabtes de 10 a 1 i de 4 a 7, una horeta més per la tarda. L'escola Ramon Baraguer III, a la via Barcino número 90, si entreu, feu per la Porta Groga, i també els dissabtes de 11 a 2. També ens ofereix el servei l'escola Bernat Boyle, al carrer Mollerussa número 1, els dissabtes de 10 a 2.
Doncs les nenes i els nens que hi accedeixin ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies. Temps de barri, temps educatiu compartit, és un programa que proposa treure més profit als usos educatius del temps dels infants, els adolescents i les seves famílies. Molt bé, doncs ara el que fem és escoltar una mica de música, farem una petita pausa, però atenció perquè tot seguit parlarem d'una iniciativa que porta el nom de Barcelona Acció Solidària. Ho farem d'aquí uns moments.
Quan esperes a fer el que el teu cos se't demana insistent, més el teu interior creix l'arrel que a vegada resisteix. Saps que tens solució però no trobes quan pot ser el moment. Pensa que tot té un lloc, un espai, i l'error a ningú serveix.
Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella.
Doncs continuem ara amb el nostre programa, amb Tot un poble, i parlem amb el Javier Altozano, i és el senyor, el director de Barcelona Acció Solidària.
Doncs sí, parlem amb el senyor Javier Altozano perquè precisament avui comencen unes jornades que tenen a veure doncs, amb unes taules de treball que organitza precisament aquesta entitat, Barcelona Acció Solidària, i porten el títol de la cooperació en temps de crisi. Parlem amb el Javier Altozano, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs ens agradaria que ens expliquessis en què consistiran aquestes jornades, perquè precisament es realitzen aquí, a Can Portavella, aquí al centre de Sant Andreu.
Bueno, aquestes jornades neixen a partir doncs, de la necessitat que tenim totes les ONGs de parlar sobre els problemes de finançament i sobre el futur de l'ajuda als països en vies de desenvolupament, no? Doncs totes les portes estan tancades a nivell d'on poder presentar els nostres projectes, no? I pretenen ser doncs, un espai de debat, de reflexió, amb uns experts que ens donaran la seva opinió i a partir d'això doncs, tenir experiències compartides i espais de debat.
Perquè potser primer hauríem de presentar una mica què és Barcelona Acció Solidària i què és el que vosaltres doncs, voleu fer aquests dies.
Barcelona Acció Solidària, diguem que podria ser una ONG d'ONGs, amb el sentit que va néixer fa 11 anys a partir de la necessitat de que tenien moltes ONGs petites de com fer arribar el material per als seus projectes, no? S'entén doncs, les infraestructures mínimes per poder desenvolupar els seus projectes en els països de destí, no? A partir d'això, doncs, bueno, han sigut 10 anys d'anar enviant via doncs tots els materials Fins que, bueno, fins que vàrem veure doncs, que les carreteres doncs, havien millorat, fins a treure la conclusió que era molt millor enviar-ho tot via marítima, no? I és així com ho fem ara. En què teníem enviat 70.000 quilos de material, intentem que sigui un que no es pugui comprar als països de destí, doncs la prioritat és generar riqueses amb els països de destí, i a partir d'aquest material doncs, hem creat una plataforma logística en els països d'origen, de destí, una a Senegal i una altra a Gàmbia, no? Que des d'on fem doncs, el seguiment d'aquest material, de com arriba a l'estat, als inventaris i al desenvolupament del projecte al qual van destinats.
I com és que heu triat precisament Can Portabella per realitzar aquestes jornades?
Bueno, perquè és la nostra seu. Nosaltres estem a Can Portabella, ubicats al barri de Sant Andreu.
Doncs sí, cal remarcar-ho precisament doncs, que si necessiteu doncs, qualsevol aportació, o sigui, la gent vol fer qualsevol aportació, doncs, que es dirigeixi precisament a Can Portabella, que és on es troba la seu de Barcelona Acció Solidària, oi?
Sí, poden entrar a la nostra pàgina web, barcelonaacciosolidaria.org, i ja doncs, tenen tots els espais doncs, tota la informació de l'entitat i mateix també de les jornades.
Les jornades es diuen la cooperació en temps de crisi. S'ha de tractar d'alguna manera diferent degut a la cooperació pel fet d'estar en temps de crisi?
Home, ara són moments difícils, no? Abans doncs, moltíssimes empreses estaven obertes a col·laborar amb els nostres projectes i hi havia subvencions i tal, doncs ara és molt més difícil aconseguir-ho tot, no? Hi ha un discurs que és el predominant, que s'ha contagiat, que és aquell que diu que per què anar-se al tercer món quan aquí doncs, hi ha també moltíssimes necessitats, no? Davant d'això, doncs, moltíssima gent es queda sense arguments, no?, per defendre doncs, la feina que ja s'està fent, no? El nostre argument doncs, és molt clar, no? Si aquí hi ha, sens dubte, cada vegada la pobresa és major, doncs imagineu-vos amb els països que ja per si són pobres, no? Estan sortint hambrunes amb els països d'Àfrica, no ens oblidem del tema dels camps de refugiats, d'Etiopia... l'estat és realment molt delicat la situació, no? I a tot el Corn d'Àfrica fa 7 anys que no plou. No, doncs això ha generat també uns moviments de gent brutals, no? Clar que aquí s'està passant malament, no? Però sí. Davant d'això nosaltres hem de reaccionar, o sigui, no ens podem creuar amb els braços, que queda amb els braços creuats, no? Just en el temps de crisi és quan més fa falta el nostre ajut.
Clar. Això està clar. El que també ens agradaria que ens expliquéssiu una mica quins seran els temes que es tractaran aquí a Can Portabella i quins són els principals participants, no? Perquè la gent que vulgui acostar-s'hi, doncs que ho pugui saber.
Bueno, els temes els marquen els ponents, no? Tenim experts doncs, en temes de banca ètica, ve una entitat que es dedica a promocionar tot el que és la banca responsable. Tenim un catedràtic de l'economia, l'Arcadi Olivera. Tenim una persona doncs, molt vinculada a Sud-amèrica en temes de responsabilitat social corporativa i empresarial. Tenim la Federació d'ONGs, que ens explicaran doncs, com afronten totes les ONGs aquesta situació que estem vivint. Són unes jornades que estan obertes. És a dir, a partir del que ens diguin aquests experts, doncs, nosaltres bueno, es tracta de parlar i de veure i aviam quines conclusions arribem al dissabte. No? Avui divendres és una taula rodona, el dissabte es treballarà amb comissions i després doncs, treurem unes conclusions concretes. No? Són les primeres jornades que es munten d'aquest caire aquí a Barcelona, però creiem que són necessàries per enfocar la nostra feina cap a un lloc o cap a un altre, no? I a més, doncs, justament per animar tota la gent que està cooperant amb ONG, siguin petites o grans, de que no decaiguin, no? De que, de que, bueno, donar-los un ànim i seguir lluitant i seguir tirant endavant, no? Perquè justament ara com més fa falta la nostra feina, no?
Perquè estem parlant d'ONGs força conegudes, força importants, com per exemple la Fundació Vicente Ferrer, que oferirà demà la seva ponència a les 10 del matí, no?
Sí, sí.
O sigui, són entitats importants.
Sí, bé, ACS i bé, la Fundació Vicente Ferrer com a entitats força grans, que no perquè siguin grans no tenen també problemes, no? Em consta que hi ha rebuts d'apadrinaments i rebuts d'escolaritzacions de fills que són els sistemes que fan servir aquestes ONGs pel seu finançament, i són rebuts que últimament hi ha un índex important de rebuts tornats, no? Perquè la situació és la que és. Amb la qual cosa, doncs, volem saber que ens expliquin com li fan front, doncs, a aquests ingressos previstos que no són possibles d'obtindre, no?
Aquesta crisi, vosaltres veieu solució o estem tots igual? Perquè...
Bueno, nosaltres ja estem treballant en possibles solucions. Nosaltres treballem ara com un treball moltíssim en xarxa. Barcelona Acció Solidària pertany a 48 ONGs. Aleshores, doncs, que està desenvolupant un projecte agrícola i un altre, un projecte tècnic amb plaques solars, doncs a lo millor treballar les dues conjuntament, doncs es poden crear sinergies, doncs, per muntar energies renovables, per fer moure aigua que ha de regar a l'hort, i aquest hort, doncs, el seu funcionament pot ser molt molt útil per la ONG del costat, no? Nosaltres mateixos estem fent, estem creant aquesta gran contrapart al sud, que l'oferim a totes les ONGs, és a dir, quan tu desenvolupes un projecte vols que, que el projecte desenvolupi bé, es gestioni bé i tingui els seus resultats, no? Per això, doncs, sempre s'ha enviat un expatriat, una persona que fa el seguiment de tot això, no? Què passa? Que les petites ONGs no poden mantenir a aquest personal, no? Són moltes despeses. Aleshores, la Fundació Solidària, amb una persona, pensem, bueno, amb un equip, pensem que podem donar solució a tots aquests temes de seguiment de projectes i tal, amb la qual cosa, doncs, hi ha un estalvi de diners brutal. Aviam, són petites solucions, però hem de ser creatius i hem d'anar treballant amb elles. El tema de sensibilització és molt important, no? Sensibilitzar, doncs, a tota la gent d'aquí, no? Que no es caigui en el discurs fàcil, doncs, a primer els d'aquí, no? Que sembla ser que és el que es vol posar de moda, primer els d'aquí, després ja veurem, no? Nosaltres som dels que pensem que primer els més pobres estiguin on t'estiguin. Val?
Doncs per això s'han creat aquestes jornades que realitzaran demà aquí a Can Portavella, al carrer Virgili número 24, i que esperem, doncs, que tothom qui tingui alguna cosa a dir al respecte i pugui aportar, doncs, els seus valors o la seva opinió, doncs, que també hi participi, perquè és un punt important a partir del qual, doncs, començar a trobar solucions, tal i com ens dèieu, no? Doncs recordem als nostres oients que aquestes jornades estan obertes i que porten el títol de la cooperació en temps de crisi, i esperem, doncs, que serveixi d'alguna cosa això de la cooperació, i més en aquesta època en què no tothom té, doncs, servides algunes solucions, no? D'acord, doncs, Xavier Tozano, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada.
Molt bé, a vosaltres.
I esperem, doncs, que demà vagi molta gent aquí, perquè pot ser un punt a partir del qual, doncs, començar a pensar, no?
Molt bé, d'acord, gràcies per tot.
Molt bé, gràcies. Vinga, adéu. Bon dia. Molt bé, doncs parlàvem amb el senyor Xavier Tozano, que és el director de Barcelona Acció Solidària. Ens ha dit aproximadament unes 200 entitats, les quals pertanyen a Barcelona Acció Solidària, i demà, doncs, tindran aquesta oportunitat de poder tenir un punt de reflexió a partir de la cooperació en temps de crisi. Recordar-vos que per assistir-hi això es fa a Can Portavella, que es troba al carrer Virgili número 24, que el metro de és l'estació 11 de setembre, això és a la línia 10, i també doncs, que teniu l'oportunitat de poder participar en tertúlies, en jornades en què participa doncs, gent tan important com la Fundació Vicente Ferrer, l'entitat FETS, que vol dir Finançament Ètic i Solidari. També hem parlat de que hi ha diferents jornades, com per exemple la que portarà a terme Ètica Social Responsibility Consultancy, que això doncs, també és una de les ponències que es presentaran demà, i posarà punt final de, doncs, un dels responsables de Barcelona Acció Solidària, que també parlarà de com cal tirar endavant en un moment en què no és precisament doncs, fructífer. No? Molt bé, doncs ara farem una petita pausa i atenció perquè tot seguit parlarem de com es desenvolupa l'esport, de què és el que passa a Sant Andreu respecte a l'esport. I és que aquest cap de setmana, com ja sabeu, juga a la Unió Esportiva Sant Andreu i el Reus, que serà un partit que serà retransmès diumenge a través d'aquesta freqüència, a través de Ràdio Trinitat Vella. I també doncs, hi ha d'altres esports que ens agradarà comentar-los. Això serà d'aquí uns moments, després d'aquesta petita pausa. Fins ara.
Persona al meu davant porta un secret amagat. Sento que cada soroll va repetint cara en cara, depèn tot de mi. La vida és el que passa mentre fas plans per tenir tot mi.
Des del 91.6 de la FM, escoltes Tot un poble, a Radio Trinitat Vella.
Continuem amb el nostre programa d'avui i, com ja sabeu, doncs en aquesta casa tenim un equip d'esports que nosaltres intentem cuidar d'allò més bé i que tenim a l'altra banda, precisament del fil telefònic, el Pol Gustems. Molt bon dia.
Hola, Pol. Em diuen, a veure, si tenim la possibilitat de connectar. Sí. No hi ha possibilitats.
Hola?
Hola, ara sí, veus?
Ara sí, ara sí.
Vale. Doncs sí, Pol, explica'ns què és el que ens depara aquest cap de setmana esportivament parlant.
Mira, doncs parlem de futbol i també de waterpolo i comencem pel futbol en aquest cas. El Sant Andreu va guanyar la setmana passada a Saragossa per 0-1, ja ho sabem, portem 6 partits sense perdre i aquest diumenge hi ha una nova opció per consolidar aquest creixement de l'equip contra el Reus. A casa serà diumenge a les 12 en Narcís Sala contra el Reus, dèiem, un Reus que arriba molt bé, arriba segon a la taula amb 17 punts de 21 possibles i això que és un equip que que acaba de pujar de categoria, que ve a tercera i ha protagonitzat un ascens, un començament de Lliga segona B brutal, és segona a la taula, com dèiem, i ve molt fort.
Doncs esperem que hi hagi possibilitats d'enderrocar aquest Reus i més jugant aquí al Narcís Sala, no?
Sí, de moment a Sant Andreu és el que em dèiem, portem 6 partits sense perdre, es va guanyar a Saragossa, tenim el golejador en ratxa, que és Marcos, que porta 3 partits consecutius marcant gol, per tant, també ha tornat aquesta sort una mica amb el gol, i esperem que sí, que es pugui confirmar contra un rival potent com és el Reus en aquest cas, i que es guanyi a casa, que també convé fer fort en la sisala per jornada anar pujant de posicions. Ara Sant Andreu és 11è, i el que es vol és que lluiti a la part mitja alta i qui sap si espera playoff. De moment sembla que hi ha una progressió, no? Que es va començar no malament, però sí amb molts dubtes, i mica en mica es va pujant de llocs.
Doncs esperem que en Piti Belmonte sigui capaç de, doncs això, de cridar els jugadors que poden portar el Sant Andreu a la seva victòria a casa, no?
Sí, Piti Belmonte, de moment, el que ha aconseguit segur és un grup molt unit, tots els jugadors parlen molt bé d'ell, fan molt bona pinya, com a mínim això hi és, i és el primer pas per aconseguir els resultats. I després, pel que fa als jugadors destacats, el que deia, Marcos està en ratxa, Marc Martínez al mig del camp està jugant molt bé, a la defensa a Saragossa no es va rebre cap gol, cosa també molt important, s'està jugant bé contra equips de la part alta, i això també és el més important, demostrar que ets competitiu, encara que potser al principi no van arribar aquests resultats, demostrar que ets competitiu contra tots els rivals.
Molt bé. Doncs si tenim alguna cosa més a destacar d'esports?
El waterpolo, ja saps que dimecres va començar la Lliga, jornada 1 del waterpolo, i amb empat, un empat positiu, podríem dir, del Sant Andreu contra el Barceloneta, que és el vigent campió de la Lliga de waterpolo, empat a 10 gols, per tant, bon inici del conjunt de Carlos Bellón, i juguen demà la segona jornada, demà dissabte, a la 1 del migdia, a la piscina del Club Natació Barcelona. Per tant, també rival complicat. Comencen la Lliga contra dos rivals molt complicats, però bé, de moment s'ha tret aquest empat contra el Barceloneta i veiem què pot fer demà a la 1 el waterpolo contra el Club Natació Barcelona.
Això vol dir que aquest diumenge també es parlarà de waterpolo al Sant Andreu en joc, no?
Exacte, començarem la retransmissió a 11:15, el partit de Sant Andreu és a les 12, i per tant farem referència al partit que s'haurà jugat el dia abans, el dissabte a la 1, contra el Barcelona de waterpolo.
Molt bé, doncs esperem que tots dos equips tinguin possibilitats d'endur-se la victòria aquest cap de setmana i que tinguin, doncs, això, que els jugadors i que l'afició, doncs, també sigui capaç de tirar endavant amb tots aquests projectes.
Així ho esperem, Jordi.
Molt bé, doncs ens retrobem en un altre moment, moltes gràcies, Pol, i dilluns recordar que hi ha també l'edició de Paraules d'Esport aquí a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella a partir de les 6 de la tarda.
Exacte, a vosaltres gràcies, bon dia.
Bon dia. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa i anem ja directament al que és la nostra habitual agenda, perquè tenim alguns actes a comentar-vos i val la pena, doncs, que tingueu preparat el paper i el bolígraf al costat vostre i que anoteu aquelles activitats o aquells actes en els quals vulgueu participar. Comencem parlant de danses de Bollywood. Això es realitza al Casal de Barri Congrés Indians.
Doncs sí, després de l'èxit del taller de danses de Bollywood de l'estiu passat, el Casal de Barri del Congrés Indians s'ha animat a programar-ne un altre al llarg dels mesos de tardor. El taller serà cada divendres de 6:45 a 7:45 de la tarda a la pista esportiva del Casal de Barri, al carrer Manigua 2535. Si voleu conèixer i aprendre a ballar les danses dels ballarins i ballarines de Bollywood, teniu un bon motiu per fer-ho les tardes del divendres.
Doncs sembla que no se la sent correctament a la Patrícia, per tant aprofitarem aquests minuts, aprofitarem aquest temps per parlar del divendres concert jove. Això es realitza al Centre Garcilaso, i hem de dir que l'espai jove del Centre Garcilaso, al carrer Garcilaso número 103, us ofereix, com cada divendres a les 10 de la nit, el divendres concert jove. I precisament avui actuarà un grup que es diu El Brot. Doncs estarem allà per poder gaudir d'aquest espectacle i hem de dir que l'entrada és totalment gratuïta. I hi ha altres activitats per comentar-vos també, com per exemple el fet que avui hi haurà la inauguració de diferents exposicions a la nau Ivanov.
Doncs sí, avui a les 7 de la tarda tindrà lloc la inauguració de les exposicions i la presentació dels llibres i del documental, a la vegada que Cecília Ledesma ens oferirà música de tango acompanyada de Jorge Blengini a la guitarra i els ballarins Jorge Udri Sant i la Maria Seoane.
Molt bé, doncs també podrem gaudir d'algunes exposicions, com per exemple aquesta que porta per nom Successió Miró 2011, Gens de la Mer, Genis del Mar o una cosa així, gravats de Joan Miró. Doncs Miró havia executat el 1981 aquests 13 personatges com a retrats de fusió d'animals i humans. Per ell no hi havia diferències notables ni més ni menys importància entre un elefant i una formiga. Són obres despullades del tot d'amable decoració, únicament el que l'artista presenta és el potencial, sense concessions, del motiu principal. En aquell temps l'artista va caure malalt i va encarregar, com altres vegades, posar els títols de l'obra gràfica al poeta i amic en simbiosi amb ells, Jacques Dupin. El resultat és ple d'entreteniment i contundència. Per tant, no us la podeu perdre. Es diu Buenos Aires Graffiti, és una fotografia de Francisca Puig i ho podeu gaudir fins al 30 de novembre. Hi ha d'altres activitats, com per exemple que des de l'any 2000 la fotògrafa mallorquina Francesca Puig es va proposar fer de testimoni dels grafits dels carrers Buenos Aires. Aquesta exposició recull la feina durant aquests anys a través de 46 fotografies en color. I hem de dir que Francesca Puig ha publicat en diverses revistes i ha rebut premis per les seves obres. I també hi ha altres presentacions, oi?
Doncs sí, de Barcelona Transfer, i és de diversos autors. És un recull de projectes i fotografies que il·lustren el procés de transformació urbanística del districte de Sant Andreu. Acollirà a la Sagrera l'estació central del tren d'alta velocitat. Els somnis fets realitat de Pau Vinyés.
Pau Vinyés, entrevista a Xavier Veciana, impulsor de la nau Ivanov. El somni de Veciana, documental d'Ariadna Ribas. I no ens movem de la nau Ivanov. Això, ens quedem aquí i atenció perquè us ofereix la Fèria de la Fèria d'Abril.
La Fèria de la Fèria d'Abril és potser un dels projectes personals que més defineixen la manera de veure la fotografia per part d'Albert Garreta, un fotògraf. Jugant amb els colors i les composicions de línies, intenta transmetre un sentiment. La vida és en color, en molts colors, més de 16 milions, encara que només en veiem o en diferenciem una petita part. Aquest mes d'abril es va acostar a la Fèria d'Abril, l'acte més multitudinari que es celebra a Catalunya, i un cop allà es va adonar que gairebé ocupaven més espai els firaires i les seves andròmines que les caixetes andaluses de Tapeo i Vall. D'aquestes visites ha sortit l'exposició plena de color i tan sols pretén transmetre això: la vida és en color.
Doncs aquí és Albert Garreta, parlem d'un fotògraf que va néixer el 1960, que és membre del grup de fotografia Foto Sagrera, una entitat sense ànim de lucre que promou activitats dirigides a tots els aficionats a la fotografia, en especial a totes les persones que es vulguin iniciar en el món de la imatge digital. L'objectiu del grup és crear un punt de trobada de la gent de la Sagrera aficionats a la fotografia i en col·laboració amb les entitats del barri. Doncs quan podreu gaudir d'aquesta la Fèria de la Fèria d'Abril? Doncs fins demà dissabte, encara teniu temps, i això és a la sala de màquines de la nau Ivanov, l'entrada és totalment gratuïta. I de la nau Ivanov no ens movem de la Sagrera, continuem al barri de la Sagrera, i és que es representa Teatre d'Objectes, Ploma de Pingüí, a càrrec de Pussa Espectacles. Això és el Centre Cívic de la Sagrera.
Doncs sí, el Centre Cívic de la Sagrera, a la barraca del carrer Martí Molins, número 29, us ofereix demà dissabte a les 12 del migdia la representació a l'obra de teatre d'Objectes, Ploma de Pingüí, a càrrec de la Pussa Espectacles. Dos pingüins mascles troben un ou al seu hàbitat natural, al zoològic de Cal Putxet. De qui serà? Se'l podran quedar? L'entrada general és de 2,50 euros, però els menors de 6 anys tenen l'entrada gratuïta. També teniu un bonus de 3x5, que podeu veure 5 espectacles al preu de 3. També hi ha descomptes, si més no per famílies numeroses teniu un 30%, per si esteu a l'atur doncs un 50%, i famílies que reben el PIRMI un 70%. S'ha de presentar per això el document acreditatiu.
I a veure si tenim possibilitat de recórrer tota l'agenda que tenim preparada per vosaltres, perquè la veritat és que tenim una agenda d'aquella densa, que us ho pugueu passar bé aquest cap de setmana. Doncs tenim una obra de teatre que es diu Avi Vi Amado, va a càrrec de Producciones Viridiana i es representa al SAT, al Sant Andreu Teatre, que com sabeu es troba al carrer Neopàtria número 54 i que us ofereix aquest cap de setmana la representació de l'obra de teatre Avi Vi Amado a càrrec de Producciones Viridiana. Què és Avi Vi Amado? Doncs va ser finalista als Premis Max 2011 com a millor espectacle revelació. Avi Vi Amado, de la companyia aragonesa Producciones Viridiana, és una delícia que es podrà degustar al Sant Andreu Teatre durant només 2 setmanes. Un espectacle multidisciplinari que compta amb un ballarí d'Hèrbix, Giròvac, els mateixos textos de la poesia sufí i les últimes tècniques en videoprojecció mòbil importades dels Estats Units, en una impressionant producció hispano-marroquí que busca l'origen de les arrels comunes entre l'Islam i l'Occident. Ara més que mai és important deixar-se seduir per la riquesa d'altres cultures i religions, com la musulmana, la jueva o la cristiana, i descobrir la bellesa de tradicions mil·lenàries lluny de desentesos i malinterpretacions, per acostar amb dues ribes del Mediterrani. Doncs en aquest espectacle que podeu gaudir al SAT, és a Avi Vi Amado, la imatge i el vídeo agafen força acompanyats de textos de diferents poetes i referents del sufisme clàssic, el cant de les melodies àrabs i la dansa d'Hèrbix, mantenint durant una hora l'espectador amb els ulls ben oberts, el cor en un puny i la pell de gallina.
L'aragonesa Producciones Viridiana té 17 anys de trajectòria teatral i suma més de 2.300 actuacions dins i fora d'Espanya. Al llarg de la seva vida com a productora ha rebut el premi al millor espectacle i al millor actor a la Mostra de Teatre de Barcelona, a més del premi millor espectacle al Festival Iberoamericà de Teatre del Mar de Plata, Argentina. També ha rebut el premi millor connexió amb el públic a la Fira de Titelles de Lleida i ha estat finalista als Premis Max, com ja dèiem, com a espectacle revelació durant 3 anys, el 2004, el 2005 i el 2011. Perquè sapigueu més o menys quan dura una horeta i 10 minuts, i el podeu veure avui a les 9 de la nit, demà dissabte a les 9 i mitja i el diumenge a les 6 i mitja. L'entrada general és de 16 euros.
I atenció, perquè hi ha d'altres activitats a comentar-vos, com per exemple La Ventafocs, el musical amb ritme dels 50 que arriba al Sant Andreu Teatre. I atenció, perquè el Sant Andreu Teatre, més conegut com a SAT, aixecarà el taló familiar a ritme de rock and roll de la mà de la Roda Produccions amb el seu nou espectacle musical, La Ventafocs, el musical amb ritme dels 50. Una mena de high school musical a la catalana per als fills d'aquells pares nostàlgics de gris. Fins diumenge els nens i nenes podran ballar, cantar, aprendre, com n'és d'important no deixar de perseguir els somnis en una versió del clàssic de La Ventafocs a ritme de rock and roll. Durant 3 caps de setmana es podrà gaudir a partir de temes musicals amb molta força i coreografies trepidants, de la força de l'amor i les aventures d'adolescents d'institut, tot plegat amb l'ambientació típica dels anys 50.
El Sant Andreu Teatre és teatre municipal de Barcelona referent en quant a propostes familiars. Ha optat per començar la nova temporada amb força, tot programant un espectacle musical de la Roda Produccions, productora que es caracteritza per crear espectacles de qualitat que, a partir de clàssics coneguts, eduquen a nens i nenes amb valors socials i ètics, sense caure en els tòpics i sense oblidar que el teatre per a públic familiar, a part d'educar, ha de divertir, distreure i interessar.
I en els darrers anys, la Roda Produccions ha realitzat més d'una desena d'espectacles que han girat per Catalunya i tot l'estat espanyol, fent temporada a Barcelona, dins el Poliorama, el Regina, el Sant Andreu Teatre, el Tarantana, el Guasc, i a Madrid han estat seleccionats en fires i mostres rellevants de teatre infantil i juvenil. La Mostra d'Igualada, la Fira de Tàrrega, la Fira Mediterrània, i han participat en múltiples i diverses campanyes escolars.
A la Ventafocs, el musical A Ritme dels 50 el seguirà l'espectacle de la companyia catalano-francesa d'Ara o Mai i l'espectacle 1, 2, 3, Poma, un muntatge que captiva grans i petits pel seu humor i poesia utilitzant el circ com a mode d'expressió, una producció que és tota una poma per saborejar, que va obtenir el premi del públic, Cop de Fondre, el 2010, al Festival de Perpinyà.
I atenció, perquè aquella gent que vulgueu gaudir del Sant Andreu Teatre, també hem de dir-vos que a finals d'octubre arribarà al Rodamón, un viatge màgic de la companyia Enric Magú, un espectacle de teatre i màgia que durant dos caps de setmana ens sorprendrà quan el seu protagonista, tot recordant les seves vivències a partir de jocs de mans i objectes sorprenents, doncs donarà la volta al món en una hora. Doncs aquí queda aquesta informació. A veure què és el que passarà amb la companyia Enric Magú i aquest espectacle, d'aquest viatge màgic que és el Rodamón. I tenim d'altres informacions, encara tenim una mica de temps per gaudir d'aquesta agenda d'activitats i d'actes i parlem d'una exposició. L'exposició porta per nom Jocs Reunits, es realitza al Centre Cívic de Sant Andreu.
El Centre Cívic de Sant Andreu, com sabeu, al carrer Gran número 111, us ofereix cada dia, de dilluns a dissabte, una exposició amb el nom Jocs Reunits, un repàs del que ha estat la darrera temporada de la Factoria de Sant Andreu. I per això us presentem una mostra amb els treballs dels artistes que han passat per aquí, pel Centre Cívic de Sant Andreu, en els darrers mesos. Cada primer dissabte de mes es convida un nou artista que ens explica com i per què fa la seva feina. Els artistes de la Factoria de Sant Andreu són alguns com l'Oriol Nogués, l'Esther Conteleta, la Mariana Zamarbide, el Toni Herbas, la Mireia Saladrigues, la Rita Rodríguez o l'Ariadna Parreu. Ho podreu veure avui de 9 del matí a les 2 i de 4 a 10. Demà dissabte ho podeu fer de 11 a 2 i de 5 a 10 de la nit. Recordeu que l'entrada és gratuïta.
Sí, senyor. L'entrada és gratuïta, com la majoria d'activitats que us oferim des d'aquí, perquè volem que passeu una estona agradable sense haver-vos de gastar ni un euro. Molt bé, doncs encara ens queden algunes coses, eh? Déu-n'hi-do la quantitat d'activitats que tenim avui d'agenda. Anem novament a la Nau Ivanov. Demà dissabte, dins el cicle Diàlegs a quatre bandes, trobareu Ismena Preón i Temps de Flors. Doncs això és un espectacle que comença a les 9 de la nit. El preu és de 12 euros i per als amics de la Nau Ivanov és de 10. I atenció, perquè diumenge, dins el cicle Diàlegs a quatre bandes, trobem Pentimenti i la darrera partida. Això serà a partir de les 7 de la tarda. El preu és de 12 euros i per als amics de la Nau Ivanov és de 10. I tenim més coses encara per comentar-vos, com per exemple l'aventura de conèixer exposicions. L'exposició fotointerpreta la duració a Can Fabra.
El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix cada dia de dilluns a diumenge. I dins del cicle l'aventura de conèixer exposicions, exposició fotointerpreta la duració de Paco Herrera, fotògraf. Avui divendres de 10 a 9... Demà dissabte de 10 a 2 i de 4 a 9 i el diumenge de 11 a 2. L'entrada és gratuïta, com sempre ens diu el Jordi.
Exacte, totalment gratuïta perquè pugueu gaudir-ne d'allò més. I ara parlem del Centre Garcilaso. Atenció, perquè estan preparant un concurs de música acústica. Comença ja la 14a edició del concurs de música acústica. El concurs de música acústica celebra a Sant Andreu des de l'any 1998, és a dir, que té ja una llarga trajectòria, i l'any 1999 va començar a organitzar-se des del Centre Garcilaso, equipament cultural que compta ja amb un sòlid projecte musical basat en els seus recursos i infraestructures, així com amb una programació de música estable. Doncs una de les peces capdals d'aquest projecte és el concurs de música acústica. Amb ell doncs es pretén difondre i promocionar a formacions musicals que treballen especialment en el camp de l'acústica. El concurs és obert a tot tipus de músiques, des del flamenc, el pop, el rock, cantautor, mestissatge, contemporànies, jazz, clàssica, des de la sonoritat acústica com a arrel primitiva dels instruments musicals. No es farà distinció d'estil ni de categoria i es valorarà principalment la creació pròpia i l'originalitat, la qualitat musical i la innovació de sonoritats en el panorama jove actual. Que voleu més informació sobre aquest concurs de música acústica? Doncs us heu de passar directament pel centre Garcilaso. I ara parlem d'una activitat que es diu... és una campanya que porta per nom Fes Món, que és organitzada pels diferents punts d'informació juvenil de la ciutat. La iniciativa pretén donar a conèixer doncs, les opcions de mobilitat i cooperació internacional del 6 d'octubre al 2 de desembre. El jovent de Barcelona podrà participar en 28 activitats. Això és el punt d'informació juvenil Garcilaso. Molt bé, i per acabar, doncs, ja dir-vos que al casal de barri de Congrés Indians hi ha una exposició que porta per nom Les puntes de coixí i de l'ofici a l'art. Doncs sí, fem un esment ràpid, a veure què és el que podem dir d'aquesta exposició de Les puntes de coixí.
Doncs Les puntes de coixí podem dir que es fa al casal de barri de Congrés Indians al carrer Manigua número 25 i s'us ofereix cada dia. És una exposició on se'ns mostra la importància que té l'elaboració de Les puntes de coixí. Doncs ho podeu fer demà dissabte de 10 a 1 i de 5 a 8 i el diumenge de 10 a 1. Un cop més, gratuïta.
Molt bé, doncs Patrícia Soler, moltíssimes gràcies per la teva assistència avui en el nostre programa, també a Raquel Martínez i jo, que Jordi García, que m'acomiado de tots vosaltres. Fins dilluns, que passeu una molt bona tarda i bon cap de setmana a tothom. Vinga, adeu.
Gràcies.